Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Les 11 i 9 minuts del matí i avui dimarts obrim l'aula de música amb el mestre Blanc. Molt bon dia,
molt bon dia a tothom, molt bon dia.
Com estàs?
Bé, ara mateix amb una pastilla, una juanola a la boca.
Que perquè, tens mal de
sí,
la gola?
Sí, tinc mal de coll, espero que no ha començat, o sigui, que queda molt malament a la ràdio.
Sí, bàsicament, perquè només és so.
Exacte.
I això crea una musicalitat
crea
que
una
no
musicalitat és una mica dubtosa.
Sí, una mica inconvenient. Però, vaja, avui has preparat un tema que no sé si podríem dir que és d'actualitat.
Sí. No, a veure, és un tema d'actualitat. A mi saps que m'agrada buscar-li una mica la creativitat en,
com a bon músic,
no sé si com a bon músic, però en tot cas sí que intento que de vegades hi hagi pensaments que vinguin d'altres àmbits que no són els de la música per poder-los aplicar a la música. I aleshores, ara que està tan a la boca de tots o a les oïdes de tots el tema de la declaració unilateral d'independència de la DUI,
sí.
He pensat que fora interessant de passar per un tema, de repassar un tema que moltes vegades està oblidat de fins i tot dels propis músics, és que en altres àmbits de la cultura que no són els propis de la política, de revolucions n'hi ha hagut sempre. I en l'àmbit de la música, concretament, hi va haver, en els segles XVI, XVII i XVIII, una llarguíssima revolució que va ser com una travessia del desert.
Que va més llarga que aquesta política?
Això ja depèn de com ho visqui cadascú. Sí, en tot cas sí que vull anunciar que en cap cas parlaré de política.
No farem política avui.
No farem política, perquè aprofita una estona que pots no fer-la, Carme?
Això.
O parlar de...
Intentem, tampoc no és el nostre objectiu.
Veurem on anem a parar. I aleshores, què va passar? Va passar que la música, en un determinat moment, la música existeix des de sempre, i totes les cultures, i a la prehistòria ja n'hi havia, i tot això, però a partir d'un moment de la història en el que comencen a establir-se jerarquies en els tipus d'art, i es generen una sèrie d'arts, dels quals l'últim en incorporar-se va ser el cinema, per això es parla del cinema com el setè art, doncs hi havia una sèrie d'arts, i la música formava part d'aquest art. Les arts, en aquelles èpoques, estaven obligades a imitar alguna cosa. I els músics, els compositors i els intèrprets, el que es veien obligats a imitar en aquell moment era sempre el text parlat. És a dir, la música independent, com a tal, no existia. O sí que existia, però no estava ben considerada. És a dir, que per això parlo de declaració unilateral d'independència dels instrumentistes, perquè tot aquest, que és el que veurem avui en aquesta secció, tot el procés que va fer que la música, com a entitat independent del text, doncs això, s'independitzés del text fins a tenir un valor expressiu propi. I això és el que veurem avui. Si voleu, escoltem un fragment d'un compositor italià que es diu Vincenzo Galilei. Galilei us dirà a tots molt, perquè aquest senyor era el pare del cèlebre Galileo. I aquest senyor era compositor, era músic. I té moltes composicions, i ara anem a escoltar la primera composició que ens donarà veu a la primera reflexió. Peça de Vincenzo Galilei, que està tocada aquí per un llaüt, que podria haver estat escrita també per arpa o per clavicordi, aquests instruments que estaven molt de moda en aquella època. Era una música que ell la componia, però era molt conscient que el que estava fent era una cosa menor si no la relacionava amb el text parlat. D'acord? Fins a l'extrem que en un dels textos, perquè aquests compositors també escrivien pròlegs a les seves obres o escrivien tractats teòrics... I,
però a banda de la música.
A banda de la música, però moltes vegades relacionada amb la música, parla d'una cosa molt curiosa. Hi ha un moment que diu, en un text que es titula Diálogo de la música antica y de la moderna, que és del 1581, i defineix un violí, el violí que coneixem tots, que en aquella època era una mica diferent, però que ja sonava molt bé, com un tros de fusta buida sobre el que s'hi posen cordes de budell d'un animal mut. Volguem dir que... On vols anar amb això? Què vols dir d'això? Amb un violí que li poses les cordes de budell, perquè hem de recordar que en aquella època les cordes, efectivament, es feien de budell.
De budell.
Aquestes cordes que hem escoltat ara eren fetes de cordes de budell, de budell de xai, de budell d'animal, que s'entorxaven i es feien les cordes. Ara escoltarem... també amb cordes d'aquestes, un consort de violes de gamba d'un compositor, en aquest cas anglès, també del Renaixement, que es deia Jaume Dowland. I aquí escoltarem aquestes violes de gamba tocant una peça de Jaume Dowland. També hi ha de fons la sonoritat del llaüt acompanyant. I aleshores, a tu et pot agradar o pot no agradar d'aquesta música, però està clar que hi ha una certa sensibilitat en qui l'està tocant, en qui la va compondre en el seu moment, i per molts de nosaltres per quan l'escoltem. És a dir, que hi ha una certa emoció, et pot emocionar més o et pot emocionar menys. Però Dowland en aquest moment era molt conscient de que aquesta expressivitat ell l'havia de fer passar sempre per la imitació del text parlat. Ell n'era molt conscient, perquè tots els compositors en aquella època ho eren, perquè el text parlat era el referent. I el text parlat, quan parlem de... No era anar al mercat i imitar com venien el peix. És que hi havia unes normes, que eren les normes de la retòrica, que venien ja dels grecs i dels romans, d'Aristòtil i de Quintilià, que posaven en ordre el discurs parlat. De manera que tu, quan sorties a parlar en públic, hi havia unes normatives, unes normes de com podies exercir un bon discurs.
Una oratòria.
Una oratòria que... s'ha conservat durant molts anys en el món de la política i que malauradament actualment hem perdut. És a dir, les polítiques surten i quan hi ha un que té l'àvia, doncs té molt de guanyat, perquè es fa mal com a creix.
Han perdut pistonada, no? La majoria
han perdut pistonada perquè tu tens l'àvia. Això moltes vegades se'n diu de polítics actualment, ara no direm noms, però bueno, aquest és que no m'agrada el discurs, el contingut del discurs, però he de reconèixer que parla molt bé.
Ah, exacte.
I moltes vegades això a la gent indecisa els acaba de portar. Per què? Perquè hi ha una oratòria, una retòrica. Doncs des del Renaixement, l'obsessió dels músics, dels instrumentistes i dels compositors, era tenir aquesta capacitat de retòrica per, amb el seu propi instrument, arribar a captar l'atenció dels oients. Cosa que ara ens sembla molt normal. Nosaltres donem classes al Conservatori i a l'Escola de Música aquí a Sant Cugat i ensenyem sonates, ensenyem peces, que surt una nena de 8 anys a tocar el piano, surt un nen de 9 anys a tocar el trombó, surt un nen de 11 anys a tocar la viola acompanyada d'un piano, i així totes, fins l'orquestra, fins la banda. I a vegades hi ha cantants, però els cantants són ara mateix un element més, i sí que hi ha cors. i les corals i, i la professora de cant, però tot això és un element més dintre d'una cosa que en el 90% està ocupada per instruments que es defensen ells sols. Doncs això en aquella època no era així. Els instruments que es defensaven sols estaven com, tenien molta feina per fer per reivindicar-se. I ara escoltem, per exemple, una cançó del mateix compositor, de Dowland, en aquest cas cantada per un personatge que ningú relaciona amb el món de la música del Renaixement, que és l'Sting, el cantant de pop, i que va enregistrar i ha fet molts concerts amb un llautista rus, en aquest cas, cantant música del Renaixement, en aquest cas una cançó de Dowland, perquè ens puguem fer una idea de com componia Dowland, no quan componia per instruments, sinó per componia per les veus. Escoltem-ho. Cold love is like to earth's return on sand, or to bubbles which on the water swim. Whip of in us abuse it still, seeing that she will write thee never. If I can smell her, I'll call her with thy love, will be thus fruitless ever. So base that I might not aspire unto those high joys which she holds for me, as they are high. Això últim que escoltàvem, aquest cor, era el mateix Sting doblant-se a si mateix, en veu d'estudi. No necessita ningú més. Ell es va doblant i va fent aquest arranjament.
És un casorim que fa...
Que resulta, que funciona molt bé. Sí. És un disc molt bonic, es troba fàcilment i està penjat a la xarxa com tot piratejat, com tot passa actualment, i es pot escoltar tot el disc sencer, que és una meravella. Això ho posava com a exemple d'aquesta relació amb el text, i els compositors no podien... Era molt estrany que un compositor en aquella època es dediqués a fer només música instrumental. Ho començaven a fer, però sempre havien de relacionar-ho amb la música parlada, per dir-ho així, i amb aquestes normes de la retòrica i amb tota aquesta capacitat d'organitzar el discurs i de pronunciar-lo d'una determinada manera. I això, en realitat, segueix passant actualment, perquè en el món de la música pop, de la música popular en general, hi ha músiques que són de molt més sortida que d'altres, perquè estan relacionades amb el text. És a dir, en el món de la música pop és impensable un grup pop que faci música instrumental.
Sí.
No té cap... Per què? Perquè tot i que el text pot ser de més qualitat o pot ser de menys qualitat, moltes vegades és de poca qualitat, però funciona, la cançó és enganxosa, i te la trobes a tot arreu on vas, i llavors el text, és a dir, que el Julio Iglesias, per dir, o els seus fills, no poden fer una música instrumental, primer perquè no són compositors o no són capaços de compondre, no poden compondre
cançons.
I tampoc
no es guanyarien la vida.
I no es guanyarien la vida, i se la guanyen molt bé. I...
No els hi traguem el pa.
En canvi, hi ha músiques que sí que han evolucionat des de l'àmbit instrumental, i per això són músiques considerades pel gran públic de molta més dificultat. L'exemple és el jazz. El jazz, que sí que moltes vegades hi ha un jazz de vocal, i hi ha cantants que estan de moda, normalment, actualment, més veus femenines que veus masculines, i els instrumentistes tenen molt valor en el món del jazz. És a dir, que la gent, ara s'organitza un festival de jazz a Barcelona, de molt prestigi, i la majoria dels que venen són instrumentistes que defensen el seu llenguatge només amb l'instrument. Però hi ha altres àmbits on se segueix mantenint aquesta jerarquia de, tu no pots fer una música sonar a los 40 principales, de los 40 no n'hi haurà ni un que no tingui text. D'acord?
Però
això és una cosa que ha anat guanyant ha anat guanyant prestigi amb el temps, i aquestes jerarquies sempre s'han anat establint en diferents àmbits de la societat. Llavors, si en algun lloc tenia carta de ciutadania, ciutadania. La música era en el món de la dansa, perquè la dansa tenia un lloc a part.
No necessitava lletra
i es podia expressar, i en aquí la música s'hi va agafar molt fort. Tots aquests compositors també componien per fer ballar la gent, i en aquest cas la música tenia un valor per si mateix que després va anar derivant en altres àmbits de la música, dels compositors, de la consumició social de la música. Anem a escoltar una mica de música de dansa del Renaixement d'un compositor que es deia Praetorius. Música de dansa, ciutadania. Ara ja ho he après a dir, ciutadania.
No, si ja ho sabies dir abans, també.
Em costava, de cop i volta. Potser a vegades...
El cervell va fer una mala passada.
Sí, o són coses de la retòrica, dels que ja no dominem el discurs parlat.
És que l'oratòria és complicada.
Perquè això, per un orador de la Grècia antiga, m'imagino, devia ser... un pecat no saber dir ciutadania. Doncs això era música de dansa, i la música de dansa no era l'única música que tenia un paper molt important. Hi havia una música que mica en mica es anava emancipant a trossets, que era la música sacra. La música sacra sempre es relacionava amb el text, és a dir, que no hi havia instrument, ja des del cant gregorià, hi havia acompanyaments instrumentals i músics que feien costat i donaven un suport en aquestes veus, però sempre la música d'església, que tenia un paper fonamental en la cultura dels segles passats, estava relacionada amb la veu. A casa nostra, Catalunya, era com a tot arreu. Per exemple, un compositor com el Francesc Valls, amb la seva Missa Scala Aretina, que va ser una peça conegudíssima, perquè va ser capaç de compondre, de fer unes coses amb l'escriptura que se sortien de la norma, i això va generar un debat a tota Europa impressionant, això és un altre tema, utilitzava la veu, i escoltem ara, posem-nos en clau catedralícia i escoltem això. Doncs bé, música per escoltar a l'església, en els actes cerimonials propis de les litúrgies, i tenim per un costat la dansa i per un altre costat la música sacra, i cada cop la música instrumental va ocupant més espai. Cada vegada els compositors hi posen més trossos, més introduccions d'instrument, comencen a fer arranjaments de peces que eren originàries per a veus, les comencen a adaptar per als seus instruments, pel clave, pel consort de violes, pel llaüt, etc.
Comencen a veure sortides,
Comencen a veure sortides i comencen a tenir la necessitat d'expressar algun tipus de cosa. I al principi el que expressen són sentiments, la tristesa, la joia, la melancolia, la ira, i comencen a buscar còdics sonors que puguin expressar tot això, que imitin tot això. Al principi no estem parlant d'una capacitat d'expressar des de l'interior, però sí que estem parlant de que la música comença a ser capaç d'expressar sentiments. I aquí és quan comença aquesta revolució, aquesta emancipació, en la que un compositor és capaç de compondre i un intèrpret d'interpretar i un oient d'escoltar i relacionar-ho amb algun tipus de sentiment interior, no només per ballar o no només per creure en Déu o no només per res, senzillament per la pura relació entre la música i tu, i que això t'aporti alguna cosa. Això comença en el barroc d'una manera molt evident, en el classicisme compositors com Haydn, Mozart ho porten ja al límit, i el primer, per dir un gran nom, això mai és empresa d'una sola persona, d'un sol compositor, però el primer que ocupa aquest lloc d'allà relacionar la música amb una capacitat expressiva de primer ordre i d'expressar els teus propis sentiments és Beethoven, en el que no expressa la joia o la tristor de la comunitat, sinó que expressa la seva joia o la seva tristor. Escoltem ara, per exemple, el famós clar de lluna, el segon moviment d'una sonata de Beethoven per a piano. Els senyals horaris, que estaven increïblement afinats amb la... Això ja és el colmo de la... Estaven perfectament afinats i amb la tonalitat i l'acord que li corresponia.
Ha sigut una il·lustració potser més moderna del tema que estem tractant avui.
M'ha agradat molt, perquè això és molt difícil que passi, però amb aquestes casualitats així no estava preparat, m'ha agradat molt. Doncs res, aquí tenim a un Beethoven expressant-se des de l'interior. I què passa? Que 300 anys després de que passés tot això del Vincenzo Galilei i tot això, hi ha pintors que decideixen que no cal seguir subjectes a l'art figuratiu i que la pintura ha d'estar copiant a la Duquessa d'Alba o ha d'estar copiant un bodegó o ha d'estar copiant un paisatge, sinó que les pròpies formes i els propis colors són capaços d'expressar alguna cosa. Això són els orígens de l'art abstracte. Tothom li sona el nom de Kandinsky o de Paul Klee o de Mondrian. Doncs tots aquests pintors, quan llegeixes els seus textos, perquè eren teòrics també, i intentaven justificar d'alguna manera el fet de que pogués estar penjat en un museu, en una sala d'exposicions, unes taques amb que no volguessin dir res, perquè això en el seu moment va ser molt revolucionari. Exacte. I molt traumàtic. Uh-huh. I segueix havent-hi molta gent que no entén i que no suporta i que no aniran mai a una exposició o un museu a veure art abstracte, per molt que n'hi ha moltíssim, i que a les cases de mobles és més fàcil trobar-te una imitació de Tàpies actualment que no una imitació de Velázquez, però tot i així hi ha gent que no li agrada. Però això va ser una lluita constant, i és molt bonic veure com aquests autors, Paul Klee i Mondrian, fan referència i diuen: el que nosaltres estem fent ara ja ho havien aconseguit els músics en el segle XVII i XVIII, perquè aquesta capacitat amb un element abstracte intentar expressar alguna cosa és el que estem intentant fer ara nosaltres a darrere dels músics. És a dir, que el primer art abstracte de la cultura occidental no és l'art abstracte pictòric, sinó que és l'art abstracte instrumental. I aquesta és la gran troballa dels pintors d'aquella època. És a dir, que diuen, si els músics ho van poder fer, per què no ho podem fer?
Els van obrir el camí.
Els van obrir el camí. I així va ser com, a partir d'aleshores, la música abstracta va fer el seu camí, i evidentment, la pintura abstracta i la música abstracta ja la venia fent des d'aquesta època. Pensem que encara a finals del segle XVIII i principis del XIX hi havia gent que deia, com un senyor que es deia Nylund, un teòric, que deia que des de que la música instrumental s'ha independitzat de la vocal, correm el perill de caure sota el domini de la música sense sentit. És a dir, que encara hi havia gent que deia que això de tocar un instrument o diversos instruments alhora no tenia ni,
cap ni peus.
Ni cap ni peus, i que no tenia cap solta, i que s'havia de relacionar sempre amb la veu. I encara els fills de Bach, entre ells el Carl Philipp Emanuel Bach, en un tractat, diu: jo demano disculpes perquè aquest tractat per aquestes peces per aprendre a tocar el pianoforte, els orígens del piano, mai arribaran a tenir la capacitat expressiva que tenen les peces cantades. És a dir, que això va ser, ara ho veiem molt normal, però ha sigut una llarguíssima declaració d'independència.
Ha sigut una lluita terrible.
Terrible, que en la que es van veure implicats els compositors, els intèrprets, els filòsofs, perquè van escriure moltíssim, hi havia batalles filosòfiques sobre si això era possible o no era possible, rius de tinta entorn a la capacitat expressiva de la música, sí o no, de la música instrumental. I això ha continuat, perquè si escoltem el John Cage, per exemple, un compositor del segle XX, quan fa peces per piano preparat, és a dir, piano en el que hi posa uns claus a dins de les cordes perquè soni diferent, ell t'està intentant convèncer de que una cosa nova que sona molt rara, com ara escoltaràs uns segons, a tu t'ha d'agradar i t'ha d'emocionar. Escoltem a John Cage. John Cage et pot emocionar, no et pot, ell ho intenta, tu t'emociones, hi ha gent que li emociona, hi ha gent que no, però aquesta lluita per intentar que nous horitzons et vagin penetrant en l'ànima humana des de la sensibilitat i des de la capacitat de percebre noves sonoritats i que tu t'impressionin i t'emocionin d'alguna manera, no? Que et comuniqui i tu rebis aquesta comunicació, segueixen presents. Això és una cosa ja força antiga del segle passat, allò del John Cage.
És que s'experimentava abans, s'ha experimentat ara i s'haurà d'experimentar
contínuament.
Sempre,
I,
no?
I aquesta és la història de com els instrumentistes ens hem fet valdre i ara tenim, doncs, això, una capacitat de sortir a l'escenari. Després una altra cosa és que això es porti al límit en el segle XIX i que es faci un cult de tot el que és el virtuosisme i la figura del solista, i segueix passant amb els directors d'orquestra, aquests directors com el Karajan, que eren quasi semideus, o els cantants d'òpera que segueixen, ara això ja va baixant, no? les dives, és a dir, que això s'ha portat a l'altre extrem, i els grans instrumentistes, els grans pianistes, els grans violinistes, els grans estan al mateix nivell en molts casos que les cantants o que els cantants, no? És a dir, que
doncs,
no...
sense necessitat d'haver-ho de portar a l'extrem, sí, ni dels uns ni dels altres, sí, a mi em sembla molt bé que hi hagi aquesta declaració d'independència dels instruments, sí, que està molt bé, perquè la música sense lletra és el que hem estat explicant ara, que també pot emocionar, que també transmet.
També transmet.
Però, i si li posem música i veu? També està molt bé, hi ha música que també està molt bé.
Evidentment, perquè per davant de la declaració d'independència dels instruments està la declaració de llibertat d'expressió. És a dir, que aquí tothom pot expressar-se amb veu, sense veu, però era senzillament repassar avui una miqueta una cosa que sembla que tothom la té, ja la dona per fet, i dius, doncs mira, no sempre ha estat així. Els nostres rebesavis no escoltaven la música de la mateixa manera que l'escoltem nosaltres.
Ja veieu que cada dimarts, quan ve el mestre Blanc, aprenem coses noves. Jo almenys, jo estic com alumne cada dia.
No, però penseu que jo també aprenc moltes coses, perquè, esclar, tot això no ve així, no cau del cel. És pensar, intentar pensar i relacionar coses, i a mi també això m'encanta, perquè aprenc moltíssimes coses noves.
Doncs aprenem plegats.
Doncs, si
Xavier,
voleu, per acomiadar-nos,
sí,
escoltem una peça, tornem a l'origen, tornem a Vivaldi, que en aquest moment d'intentar imitar el text, intentar imitar la natura, intentar imitar, doncs va compondre les quatre estacions, llavors he escollit un fragment de la tardor, com no podia ser d'una altra manera.
Molt bé. Moltíssimes gràcies, t'esperem
d'aquí unes setmanetes.
Unes setmanetes.
Aquí estarem, amb novetats.
Que vagi molt bé.
Moltes
bon
gràcies
dia.
A vosaltres.
Sant Cugat a fons.